Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Aquest cap de setmana tornarà a ploure.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí de divendres 25 d'abril del 2025. Ara mateix a Pals hi tenim 13 graus, a Palafrugell també, de fet, 14, i a Torroella, 15. Avui divendres el Baix Empordà tindrà un dia plenament assolellat, amb temperatures una mica més alta. A partir de la tarda i migdia s'espera vent de garbí a la mar i aquest cap de setmana, ara ens ho deia l'Isaac i ho ampliarem després, tornarà a ploure en algun moment del cap de setmana. Avui al Supermatí explicarem que els càmpings i els hotels gironins s'uneixen contra la nova taxa turística que vol aplicar la Generalitat. L'oposició de Palafrugell carrega contra el tancament en castellà de la lectura continuada de Josep Pla per Sant Jordi i prepara una moció conjunta, o també a Palamós, que us avançarem els resultats de l'estudi que ha analitzat l'ús de l'aparcament i quines propostes hi ha sobre la taula. I també sabrem quan podrien començar a funcionar les noves càmeres de seguretat a Palafrugell i explicarem per què han pujat les hipoteques a les comarques gironines i com afecta això a les famílies. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem en Jordi Vici, que és coordinador de la Costa Brava Stage Run, perquè ens expliqui com arrenca aquesta cursa a peu, arran de mar. I també parlarem amb Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, sobre l'estat de les finances municipals i les inversions previstes. I com cada divendres, avui tindrem la prèvia esportiva del cap de setmana. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Dani, molt bon dia.
Carla Mallol, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Oriol Bernat.
Hola, com esteu?
I Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El sector turístic gironí ha creat un front comú en contra de l'increment de la taxa turística que proposa la Generalitat a partir del maig.
Asseguren que no volen ser l'ase dels cops i per això reclamen diàleg amb l'administració per negociar la modificació. En aquest sentit, demanen que es tingui en compte la temporalitat i les característiques del territori. Això vol dir que els empresaris aposten perquè hi hagi una taxa diferent en funció dels mesos que vinguin i d'on vagin els visitants. Per altra banda, els empresaris turístics recorden que la major part de la taxa del territori gironí la pagarà el públic català perquè és el públic majoritari en allotjaments turístics a la demarcació.
A Palafrugell, Esquerra, Junts i els Comuns critiquen que l'acte de la lectura continuada de Josep Pla per Sant Jordi es tanqués amb un text en castellà, un text de Rosa Regàs. Els tres grups de l'oposició estan preparant una moció conjunta per defensar el català a les institucions, diuen que es debatrà al ple del pròxim dimarts si és que s'acaba pactant. Un estudi sobre l'aparcament a Palamós valora positivament la creació de zones regulades i demana potenciar l'ús de pàrquings gratuïts.
Les dades es van recollir per una empresa externa al consistori durant l'estiu del 2024, coincidint amb el període de màxima activitat turística, i es van centrar en el centre i l'eixample del municipi, que inclouen els barris de Mas Guàrdies, Cases Noves, l'Eixample Nord, el Barri Vell i el Pedró.
Les noves càmeres de videovigilància de Palafrugell podrien ser una realitat a l'estiu. Les empreses interessades ja s'han presentat a la licitació i ara un equip de l'Ajuntament està estudiant la documentació presentada. I creix un 18% el nombre d'hipoteques a la demarcació de Girona.
El capital total prestat va ser de prop de 111 milions d'euros, xifra que representa un augment del 25% respecte al febrer de l'any passat.
L'Ajuntament de la Bisbal ha instal·lat els primers senyals acústics per invidents als semàfors de les Voltes.
Els dispositius s'han col·locat a l'encreuament de l'Avinguda de les Voltes amb la plaça Llibertat. Aquesta actuació forma part d'una prova pilot que, si funciona correctament, es podria aplicar a altres punts de la ciutat, especialment en zones amb molt de trànsit.
El Baix Empordà és protagonista als Premis d'Arquitectura de Girona amb 5 projectes seleccionats.
Els Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines 2025 han reconegut 5 projectes del Baix Empordà per la seva qualitat, sensibilitat passatgística i aposta per la sostenibilitat. Des d'una casa inspirada en les viles clàssiques d'Empúries, Albons, fins a la rehabilitació d'un molí del segle XVII a la Bisbal d'Empordà, els projectes seleccionats mostren l'alt nivell de l'arquitectura contemporània a la comarca.
El ple del Consell Comarcal ha aprovat una quinzena de mocions vinculades a la cultura, la sostenibilitat i la cohesió social.
L'acord inclou ajudes socials i educatives, una aposta cultural amb el Premi Empordà de Novel·la, plans econòmics per garantir estabilitat pressupostària i iniciatives per fomentar la sostenibilitat energètica i l'eliminació de l'amiant dels edificis públics.
Sant Feliu ha acollit la presentació d'un segell commemoratiu dedicat al compositor Juli Garreta.
La iniciativa s'enmarca dins els actes de celebració de l'any Garreta i ha estat impulsada per l'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme del municipi. Segons va explicar el president de l'entitat, Amado Sabat, en una entrevista al Supermatí, aquest és el primer dels actes previstos per enguany.
I la Cambra de Comerç de Palamós impulsa una jornada sobre ciberseguretat per empreses a Tamariu, encapçalada per Bruno Pérez, expert en delictes digitals.
La jornada serà el 16 de maig a l'Hotel Hostalillo de Tamariu i comptarà també amb una taula rodona d'experts en la temàtica i una sessió posterior de networking. L'acte forma part del programa Accelera PIME per la digitalització 2025.
I estem contents perquè Ràdio Begú se suma a les emissores que emeten i produeixen l'informatiu comarcal Supermatí. A partir de dilluns també aquest programa es podrà escoltar per Ràdio Begú. Des del 2022, Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital coprodueixen aquest informatiu, que va néixer el 2015, i també s'emet a Ràdio Bisbal. Amb la incorporació de Ràdio Begú es consolida l'objectiu d'explicar notícies de proximitat als municipis de l'Empordà. I anem amb els esports. Per començar, expliquem que 2.400 persones participaran a la Marató de Vies Verdes d'aquest cap de setmana.
Platja d'Aro serà el punt d'arribada aquest diumenge 27 d'abril de la Marató Vies Verdes. L'edició d'enguany ja ha exhaurit totes les inscripcions per les distàncies de 10, 21 i 30 i 42 quilòmetres.
I obrim el repàs de l'agenda esportiva parlant d'un Bisbal Bàsquet que jugarà l'anomenat play-out per mantenir la categoria segona federació.
Els de Mario Lousam, que havien esquivat el descens directe, no van poder superar el Benicarló i, per tant, hauran de jugar aquesta ronda per la permanència. Jugaran contra el Clavijo de Logroño en una ronda d'anada i tornada que comença aquest diumenge.
En futbol, el Palamós jugarà al camp de la Pobla de Mafumet.
Un Palamós ja gairebé sense opcions de permanència a la Lliga Elit es desplaçarà al camp del 12è classificat. El partit serà diumenge a les 12 del migdia.
En primera catalana, el Torroella rep el líder de la categoria.
Els torroellencs van empatar contra el Parets en l'última jornada i aquesta setmana rebran el Sant Joan Atlètic.
I passem a segona catalana. Repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana hi haurà un altre derbi entre equips de la comarca, concretament el que enfrontarà el Calonge i la Sauleda. Per la seva banda, el Palafrugell rebrà el Farners i el Begú visitarà el camp del Bosc de Tosca.
I en hoquei patins, el Palafrugell rep l'Alcobendas.
Els palafrugellencs són setens i volen assegurar el triomf contra l'equip madrileny per mantenir-se en una posició còmoda a la taula.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol no té partit aquest cap de setmana, va jugar i va empatar contra el Leganés. Aquest cap de setmana es fa la final de la Copa entre el Barça i el Madrid, demà dissabte. Ara sí, en bàsquet, a l'ACB, el bàsquet Girona, que va perdre la pista del Baxi Manresa, rep ara el Madrid.
El Madrid visitarà Fontejau aquest diumenge i l'equip local voldrà refer-se davant de la seva afició després de la derrota contra els manresans.
I l'Uni Girona jugarà aquest diumenge a la tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina.
Sí, les gironines rebran el Baxi Ferrol a Fontejau amb l'objectiu d'obtenir el bitllet per les semifinals.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, el funeral del Papa Francesc, que serà aquest dissabte a Roma, i assistiran representants de 130 països i una cinquantena de caps d'estat. El govern espanyol ha anul·lat un contracte per comprar bales a una empresa israeliana. Israel ha reaccionat condemnant la decisió i ha acusat Espanya de posar la política per davant de la seguretat. Donald Trump ha reclamat a Vladimir Putin que aturi els atacs sobre Kiev després d'un bombardeig que ha deixat 12 morts. També ha criticat Vladimir Zelensky per bloquejar les negociacions de pau. El govern espanyol aprovarà dimarts la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanal. Yolanda Díaz, la vicepresidenta i ministra de Treball, admet que serà difícil aconseguir els suports del Congrés. I Freixenet aplicarà un ERO que afectarà 180 treballadors per culpa de la sequera. La falta d'aigua ha reduït la producció i, diuen des de Freixenet, ha disparat els costos. Moment per treure el cap per la finestra i saber quin temps fa. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Ha de ploure aquest cap de setmana, què ens expliques?
Aquest cap de setmana tindrem una atmosfera molt més dinàmica. Arriba aire fred en alçada i farà que els núvols siguin més abundants i fins i tot que acabi plovent en alguns sectors. Abans, avui divendres esperem un dia plenament assolellat, una pausa tensa i amb una temperatura una mica més alta i amb vent de garbí a la mar a partir del migdia. Dissabte, els núvols ja seran més freqüents des de primera hora del matí. Cel força tapat i amb possibilitat de pluja al matí i al vespre i nit, amb temperatura més baixa. No descartaríem alguna tempesta. Diumenge no acabarà de fer net, el cel quedarà variable, amb sol i núvols i amb ruixats que es podrien tornar a repetir la tarda. La temperatura es recuperarà una mica, tot plegat amb una mica de tramuntant.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia en Miquel 40.
Divendres Sant, 12 del migdia, aparcament de l'esclat de Palafrugell. No hi cap ni una agulla. Cotxes fent voltes convultors esperant que algú marxi. Al bell mig de l'escena, un Mercedes GLA negre, matrícula de Barcelona, aparcat amb tota la tranquil·litat del món, ocupant dues places. No una, dues places. Els propietaris, una parella que frega la seixantena, arriben al cotxe, deixen part de la compra al maleter i se'n van tan tranquils a seguir fent compres per la zona. El cotxe? Doncs el cotxe continua allà, estirat, instal·lat, com si el pàrquing fos seu per dret de sang. Dissabte, terrassa d'un restaurant a la platja del Portbó. Una altra parella, perfil upper diagonal. Ell, en silenci, mirant el mòbil. Ella, fumant. Acaba la cigarreta i la burilla vola literalment cap al terra, al mig de la plaça. Més tard, repeteix el ritual. I la cigarreta, el glopet de vi i, de nou, la burilla a terra. El Portbó transformat en un cendrer de luxe. Diumenge de Pasqua, aparcament de la platja del Racó, un Audi Q7 gris d'aquests que semblen un transatlàntic sobre rodes, posa els quatre intermitents, s'enfila damunt de la mitjana que divideix el pàrquing i aparca. El conductor deixa els intermitents posats i se'n va tan tranquil a dinar al restaurant del costat, un dels dos que hi ha oberts. Com si la mitjana fos una plaça reservada per Sa Majestat Borja Mari. Aquell mateix diumenge, una altra escena, dues famílies que també responen a aquest perfil, fil per randa al catàleg estètic del que estem parlant, comparteixen taula. Cinc criatures amb una energia que faria empalidir el circ Raluy, una nani que no sap ni on posar-se i uns pares que no fan ni el gest d'intervenir quan un dels nens llença una tovallola que aterra suaument sobre la taula del costat. Tot plegat tan delicat com una òpera de Wagner tocada amb ukelele. A Marc Giró, el seu llibre Pijos, ho defineix a la perfecció. Aquesta gent ha vingut al món a fer el que els roti, per dret propi, perquè sí, perquè poden. No és que estiguin per sobre de la llei, això ja ho decideix un jutge quan cal, però sí que estan per sobre del civisme, de l'educació i del respecte per allò que els hi queda a sota. Són els mateixos que durant la pandèmia llurs fills muntaven festes enmig dels camps empordanesos i els deixaven fets una merda. Són els mateixos que es presenten als festivals, convidats per una marca, i passen al concert explicant-se batalletes amb un gin tònic a la mà mentre tu, que has pagat l'entrada, et vas menjant les seves converses amb patates. I que quedi clar, jo estic absolutament a favor del turisme i del posicionament de l'Empordà com una destinació per famílies i per gent amb poder adquisitiu. Tampoc em cauen els anells, a més, de criticar la gent d'aquí que es ven un camp per 1 milió d'euros i després plora perquè li fan un bloc de pisos o que renega perquè els seus fills no poden accedir a l'habitatge després de vendre tot el que tenia a preu d'or. És la mateixa gent també que es queixa pel trànsit que hi ha a l'estiu però que viu del turisme, que diu estimar el paisatge però l'ha liquidat pel preu just. Però, nois, és que els hi poseu amb safata perquè us critiquin, que us diguin pijos pixapins i que aquells que des del cunyadisme a principis de maig ja voldrien que arribi setembre perquè marxeu tinguin motius per renegar-vos. És que sembla que hagueu estudiat, com diria el meu pare, a la Universitat de Porqueres. Sovint, aquest títol el teniu ben guanyat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui arrenca la cursa a peu per etapes Costa Brava Stage Run. La prova recorre la Costa Brava Run de Mar durant 3 dies en 3 etapes diferents. En total, els participants acabaran recorrent 80 o 120 quilòmetres, no està malament. I per parlar de la prova ens visita el coorganitzador de la Costa Brava Stage Run, en Tomàs Llorenç. Bon dia.
Bon dia.
Tot a punt, moments previs, a punt de començar?
Sí, sí, avui estem ara aquí al passeig de Mar de Blanes, que és on comença la cursa i la primera etapa fins a Tossa de Mar. I res, tot a punt, esperant els corredors, a 11:15 sortim.
Dos quarts d'onze. Avui fins a, de Blanes a Tossa, fins on arriba? És a dir, en 3 dies, fins on arribeu? Fins a dalt de tot?
Fins a Colera, acabem.
No
i fem... No la fem completa, demà de Tossa van en bus fins a Platja d'Aro, i de Platja d'Aro fan el tram fins a l'Estartit, que és tot aquest tram del Baix Empordà, i sí que n'hi ha una, que la curta, de 30 quilòmetres, que surt de Calella de Palafrugell. I l'últim dia fem de Roses i Cadaqués fins a Colera.
Quin és el perfil de persones que participa en aquesta cursa?
Bueno, doncs és un perfil molt internacional. Tenim 300 corredors, dels quals un 75% llarg són majoritàriament centreeuropeus, francesos, i de tot el món en general, perquè tenim 25 nacionalitats diferents, però aquest és el perfil principal. Gent que ve aquí doncs, a conèixer la Costa Brava, a córrer, esportistes, i nosaltres els hi muntem tot. Una mica la gràcia és que ells corren l'etapa i nosaltres els hi transportem l'equipatge d'un hotel a un altre, muntem els sopars i muntem tot plegat.
Com arribeu a aquest tipus d'aquest públic, aquest perfil de públic?
Jo crec que és el mateix producte que està tot organitzat i el reclam de la Costa Brava doncs, que ha fet que al final aquesta gent doncs, ens ha conegut per organitzem altres curses per etapes a Catalunya també i bueno, amb el boca a orella jo crec que han anat vinguent. Sempre hem comunicat molt amb anglès tota la informació perquè aquest tipus de gent doncs, ho pogués entendre això. I al final, doncs mira, ja fa 7 anys, és la 7a edició, i al final doncs aquest públic és el que principalment li enganxa això.
Com, quants corredors m'has dit que hi ha inscrits?
300 en total.
300 en total. El recorregut segueix el camí de ronda, no? Més o menys? En els trams que sigui, això sigui possible?
Sí, sí. Seguim el GR92, que és el camí que va més arran de mar sempre i a vegades el deixem per anar per un camí que encara vagi més a prop de mar, però sí, sí, principalment la idea és anar sempre el més a prop de mar que puguem en tot el recorregut de la cursa.
Ens deies la 7a edició, com va néixer la idea d'organitzar aquesta cursa que recorre tota la Costa Brava?
Bé, doncs això en realitat va néixer, jo crec que va ser el 2009, que un corredor de Blanes doncs, va organitzar la Costa Brava Extreme Running, que li deia a ell, durant 5 anys, i era la mateixa idea. Ho va muntar en 3 etapes, de Blanes fins a Portbou, en el seu cas, i va deixar d'organitzar-ho el 2012. I després, al cap d'uns anys, nosaltres vam començar amb tot aquest tema de les curses per etapes. Som de Blanes, nosaltres, i llavors, després de ja organitzar una cursa per etapes al Pirineu, vam decidir recuperar una mica el que ell havia organitzat durant aquells 5 anys, i el 2018 vam organitzar la primera edició nostra de la Costa Brava, Stage Run.
En què es diferencia aquesta cursa de la resta que es fan?
Home, és un concepte molt diferent a una cursa de trail d'un dia.
Ja.
És totalment diferent perquè... Bueno, punt 1, a nivell físic no és que sigui més complicat, però t'has de gestionar el que sí que la gent que ho fa, doncs, és molt divertit, no? Anar corrent per etapes, al final, si t'agrada córrer, doncs tu corres, nosaltres ens preocupem de que tinguis l'avituallament, de que ho tinguis tot, i després, doncs, això et permet conèixer molta gent, ja no només els corredors, sinó els voluntaris, fas una relació... O sigui, es fa una família molt gran, la gent s'ho passa molt bé i és molt diferent que anar un dia a un punt i córrer, no? Suposa, doncs, fer-te la maleta, tot guardar, tenir 3 dies per anar a córrer i, bueno, jo crec que el que et retorna d'aquests 3 dies, doncs, És molt diferent que el simple fet d'una cursa que vas a córrer un dia.
Quines condicions ha de complir prou un esportista per poder fer aquesta prova?
Bueno, aquí tenim dues distàncies. Tenim la distància de 80 quilòmetres en total, que són 23, 30 i 30, més o menys, i la de 120, que aquesta sí que ja és una mica més llarga, són 23 el primer dia, que la fem conjunta, i els altres dies són entre 45 i 50 quilòmetres. Llavors, a veure, algú que estigui preparat per córrer una marató de muntanya, doncs jo crec que la llarga ja la pot fer, i per fer l'altra doncs has d'estar preparat per fer uns 30 quilòmetres i saber-te gestionar per fer-ho, però bueno, ja no és una preparació física d'algú doncs que estigui acostumat a córrer per muntanya.
Doncs hem parlat amb en Tomàs Llorenç, que és un dels coordinadors de la Costa Brava Stage Run, que comença d'aquí a molt poca estona, dues hores mal comptades, no?
Sí, ara començarem a entregar les bosses, la gent es prepararà i a les 10:30 tret de sortida.
Tomàs Llorenç, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la cursa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ara mateix són les 8 i 21 minuts. El sector turístic gironí ha creat un front comú en contra de l'increment de la taxa turística que proposa la Generalitat a partir del maig. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, retreu al govern que vagi a cop de decret i consideren que cal legislar en projectes de llei amb una tramitació parlamentària que permeti el diàleg i la transparència legislativa. Al mateix temps, que sigui una legislació consensuada amb els sectors afectats.
Per la seva banda, el president de la taula gironina de turisme, Jaume Dulçat, recorda que qui va aixecar aquest país de la crisi econòmica va ser el turisme i creu que ara les administracions sempre apunten aquest motor econòmic.
Ens sembla doncs, que en aquest cas el govern està intentant asfixiar fiscalment a un sector com és el turístic i que no volem ser sempre a l'ase dels cops. I masses vegades ens passa que quan hi ha un problema qui acaba pagant el preu és el sector turístic. Ja no ens en recordem, quan va arribar l'any 2008-2009 hi havia la gran crisi creditícia, la gran crisi immobiliària, qui va espantar de l'economia del país va ser el turisme. Ara quan sembla que el sector turístic doncs, després de la pandèmia doncs, ens hem recuperat i que som un motor econòmic, doncs tot pot caure allà mateix.
Un altre element que han destacat els empresaris és que la nova taxa no tingui en compte elements com ara les peculiaritats del territori o la temporalitat que hi hagi. D'aquesta manera no troben normal que un turista que vingui en temporada baixa hagi de pagar el mateix que aquells que venen en temporada alta. En aquesta línia, Miquel Gotanegre assegura que hi podria haver un 25% de diferència en el preu d'una nit per visitants que vagin a les cases d'Alcanar, al Montsià o a Penyíscola, a Castelló.
A més, els empresaris demanen més transparència en la gestió dels diners que es recaptaran amb la taxa.
Fins ara, el 50% dels diners els gestiona la Generalitat i l'altre 50% es reparteixen als municipis. Malgrat tot, els empresaris asseguren que són pocs els ajuntaments que detallen si els diners de la taxa són per a promoció turística o no, tot i que legalment els diners haurien de tenir aquesta funció. Un dels vicepresidents de la Federació, Francesc Sugitelo, explica que la demarcació de Girona recapta el 50% dels ingressos per la taxa turística de Catalunya, però la demarcació només rep un 20%, per això ho considera un dèficit fiscal que cal esmenar amb la nova normativa, ja que a Barcelona només s'ingressen una cinquena part i reben el 100%. Per a Zuguitelo, el més just és que la demarcació rebi un 80% de tots els ingressos, és a dir, un 40% dels diners de la taxa en l'àmbit de tot Catalunya.
De tot allò que es destina dintre de la comissió de gestió del fons, que no hi participen cap empresa privada ni cap representant de comarques gironines, quan som els que més ingressem a nivell de tot Catalunya. És a dir, hi ha un dèficit fiscal que faríem una extrapolació. El mateix dèficit fiscal que el govern de la Generalitat trasllada al govern central i demana que hi hagin compensacions, nosaltres aquestes compensacions també els demanem amb la taxa turística.
L'increment de la taxa turística hauria de produir-se a partir de l'1 de maig, tot i que els empresaris confien que el govern rectifiqui i faci marxa enrere. Si no fos així, en molts casos els empresaris seran els que hauran d'assumir el sobrecost, perquè en molts casos ja hi ha els preus tancats i no hi ha temps de rectificar-los.
Hi ha polèmica a Palafrugell per un dels actes de Sant Jordi. Esquerra Republicana, Junts per Palafrugell i Palafrugell en Comú Podem han criticat que l'acte de la lectura continuada de Josep Pla per Sant Jordi es tanqués amb un text en castellà. En concret, un text de Rosa Regàs, a qui es feia un homenatge en el la primera lectura continuada després de la seva mort aquest mes de juliol passat. Els tres grups de l'oposició estan preparant una moció conjunta per defensar el català a les institucions que es debatria en el ple del pròxim dimarts. En una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, la portaveu d'Esquerra Republicana, Mònica Alcalà, criticava la tria del text. Asseguren que no tenen res a dir sobre l'homenatge a Rosa Regàs, però sí la tria del text que va tancar aquesta lectura continuada, que era Memòries de Almator en castellà.
Nosaltres no tenim res a dir en si es vol aprofitar un dia tan important com ahir per fer un homenatge a una escriptora que ha residit aquí a Palafrugell i que malauradament doncs ens va deixar. Això absolutament nosaltres no ens hi posem, però Rosa Regàs té textos en català, té títols en català, té moltes publicacions en català, i era qüestió de voluntat política escollir quin era el text que tancava ahir la lectura continuada de Pla.
A més, també critiquen que a tots els participants a la lectura se'ls regalés un llibre de Regàs en castellà i alerten que es va produir la paradoxa que es va convidar a llegir alumnes dels cursos de català i aquestes persones van rebre el llibre en castellà. De la seva banda, Junts per Palafrugell ha fet un comunicat en què rebutja que la lectura continuada es tanqués amb un text en castellà. Diuen que és una decisió simbòlicament desafortunada i incoherent. En el comunicat expressen la seva profunda incomprensió, indignació i rebuig davant d'aquesta decisió. Assegura que no es posa en qüestió la vàlua literària de Rosa Regàs, ni la seva vinculació amb Llofriu, ni tampoc la necessitat d'homenatjar figures rellevants de la nostra cultura, però remarquen que fent-ho en el marc d'un acte dedicat a Josep Pla és una decisió, diuen, que consideren inoportuna, incoherent i, sobretot, simbòlicament desafortunada pel tancament amb aquesta... aquest text de Memòries d'Almator en castellà. El grup municipal de Junts subratlla que Sant Jordi és la festa de la paraula, de la literatura i de la cultura i, de manera indiscutible, de la llengua catalana. Palafrugell en Comú Podem també critica la decisió i estan preparant, com us dèiem, els tres partits de l'oposició, tres dels partits de l'oposició, perquè a més hi ha Vox també a l'oposició, però en aquest cas Junts, Esquerra i els Comuns estan preparant una moció que es portaria en el ple de la setmana que ve, de dimarts que ve. Les 8 i 27 minuts. Més notícies. Aquest mes d'abril, l'Àrea de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Palamós ha rebut els resultats d'un estudi que analitza l'estat de l'aparcament al municipi i que l'Ajuntament va encarregar a una empresa especialitzada. Volien obtenir una anàlisi i una diagnosi externa de l'estat de l'aparcament a Palamós per poder, diuen, poder continuar plantejant actuacions de millora.
Les dades es van recollir durant l'estiu del 2024, coincidint amb el període de màxima activitat turística, i es van centrar en el centre i l'eixample del municipi, que inclouen barris com Mas Guàrdies, Cases Noves, l'Eixample Nord, el Barri Vell i el Pedró. El recompte total és de més de 6.000 places d'aparcament entre espais de la via pública i bosses d'ús públic. Aquestes es divideixen en places regulades, com la zona blava, la zona verda i la zona vermella, i places d'ús lliure, que no tenen cap tipus de limitació temporal ni de pagament. Segons l'estudi, més de la meitat de l'ús anual d'aquestes places es concentra entre els mesos de juny i setembre. Durant aquest període, la mitjana d'usuaris és 3 vegades superior a la de la resta de l'any, cosa que provoca una forta pressió sobre els espais d'estacionament més cèntrics i propers a la costa. Per contra, les zones d'estacionament més allunyades, com la del Vial del Port o Santiago Banyeres, presenten una ocupació molt inferior. L'anàlisi també evidencia que les places destinades a residents, les de color verd i vermell, són les més ocupades, mentre que la zona blava, pensada per facilitar la rotació de vehicles, ofereix més disponibilitat al llarg de l'any. Aquesta situació es repeteix especialment en dies laborables durant la temporada d'estiu. El document preveu una reducció puntual de l'oferta d'aparcament per obres públiques i projectes de pacificació viària, com les intervencions al Passeig del Mar o en carrers de l'Eixample. Tot i això, no es preveu un dèficit significatiu de places a curt termini, gràcies a la recent distribució d'espais i a l'ampliació de la regulació de la zona de l'Eixample. Per afrontar els reptes detectats, l'estudi proposa 7 línies d'actuació: ampliar les zones regulades per a residents, adaptar les bosses d'aparcament a un model regulat, millorar l'ús de les bosses gratuïtes infrautilitzades, elaborar un registre de control, incorporar sistemes de senyalització dinàmica, millorar la informació al web municipal i reforçar el control dels estacionaments indeguts, especialment a les zones més tensionades de l'estiu. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que ja s'està treballant per desplegar aquestes mesures amb l'objectiu de fer-ne un ús més eficient dels recursos disponibles i garantir l'accessibilitat als principals punts d'interès de la vila, especialment en els mesos de més afluència turística.
I les noves càmeres de videovigilància de Palafrugell podrien ser una realitat al mes de juny. Així ho ha explicat l'alcaldessa Laura Millar en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Les empreses interessades s'han presentat a la licitació i ara un equip de l'Ajuntament està estudiant la documentació presentada. El nou contracte s'aplicaria en diferents fases.
Bé, a veure si a partir del juny doncs podem fer la primera comanda de càmeres, la instal·lació, i després ja hi ha tot un programa establert que entre 25, 26 i 27 es puguin anar comprant aquestes càmeres, la instal·lació, i tenir doncs tot el municipi cobert i poder controlar bé tots els racons i entrades, sí.
Millan considera que les càmeres ajudaran la policia. Últimament, en les últimes setmanes, el portaveu de Junts per Palafrugell, David Martín, havia reclamat que es posessin en marxa d'una vegada aquestes càmeres. Creix un 18% el número d'hipoteques a la demarcació de Girona. El capital total prestat va ser prop de 110 milions d'euros, cosa que representa un augment del 25% respecte al febrer de l'any passat.
Les comarques gironines han registrat un augment destacat del nombre d'hipoteques sobre habitatges durant el mes de febrer. Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, es van formalitzar 691 hipoteques, pràcticament un 18% més que el mateix mes de l'any passat. Tot i aquest increment interanual, la comparació amb el gener reflecteix una lleugera davallada amb una caiguda del 3,6%. El capital total prestat va ser de prop de 110,9 milions d'euros, xifra que representa un augment del 25,7% respecte al febrer de l'any passat. Pel que fa a l'import mitjà per hipoteca, es va situar en 160.000 euros de mitjana. A la resta de Catalunya, el nombre total d'hipoteques va superar les 7.300 amb un creixement del 16% respecte al febrer del 2024. Barcelona va concertar la majoria d'operacions amb més de 5.000 hipoteques, seguida de Tarragona amb 918 i Lleida amb 335. De fet, aquest febrer ha estat el mes amb més hipoteques a Catalunya des del 2011, tot i que encara queda lluny del màxim històric que va suposar l'any 2006. El capital prestat al conjunt del territori català va superar els 1.200 milions d'euros amb un préstec mitjà de 175.000 euros. Pel que fa a les condicions dels préstecs, el tipus d'interès mitjà a Catalunya va ser del 2,96%, amb una durada mitjana de 25 anys.
I l'Ajuntament de la Bisbal ha instal·lat els primers senyals acústics per invidents als semàfors de les Voltes. Els dispositius s'han col·locat a l'encreuament de l'Avinguda de les Voltes amb la plaça de la Llibertat.
Aquesta actuació forma part d'una prova pilot que, si funciona correctament, es podria aplicar a altres punts de la ciutat, especialment en zones de molt de trànsit. Els aparells emeten un senyal sonor quan la persona invident s'apropa al pas de vianants i pren un comandament a distància. També es poden activar per Bluetooth. Aquesta funcionalitat evita molèsties a la resta de vianants, ja que el so només es produeix quan és necessari. L'adaptació d'aquest primer semàfor ha tingut un cost d'uns 1.400 euros. La inversió busca facilitar els desplaçaments de les persones cegues i fer més segurs els creuaments de carrers. El regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, ha destacat que la iniciativa fa la via pública més inclusiva i accessible per un col·lectiu vulnerable. També ha remarcat que és una millora pels residents i pels visitants amb discapacitat visual, tenint en compte que la Bisbal d'Empordà és un municipi turístic. Si la prova té bons resultats, els pròxims semàfors adaptats s'instal·laran a la zona de l'Aigüeta.
El Baix Empordà ha estat un dels territoris més reconeguts en l'edició 2025 dels Premis Arquitectura de les Comarques de Girona, amb 5 projectes seleccionats que evidencien, diuen, excel·lència arquitectònica en entorns rurals i patrimonials.
Albons, Jafre, Vilopriu, Begur i la Bisbal d'Empordà són els municipis on s'han ubicat aquestes propostes, totes dins la categoria arquitectures i executades amb una sensibilitat exemplar cap al paisatge i la memòria constructiva. Obra de l'estudi Tobur Arquitectura, la casa Tres Patis d'Albons s'inspira en l'estructura de les viles grecoromanes d'Empúries. Organitzada al voltant de tres patis, genera una experiència domèstica íntima i oberta alhora, protegida per un mur perimetral arrebossat. L'estudi barceloní Tobú, fundat per Pablo Tosé i Maria Pancorbo, combina el disseny contemporani amb referències clàssiques i l'ús de materials durables amb una aposta clara per la convivència entre arquitectura i entorn natural. Amb un pressupost ajustat però amb una gran intel·ligència arquitectònica, el projecte remunta a Jafre, de taller d'arquitectura transforma un antic magatzem agrícola en un habitatge lluminós i funcional. S'aprofita la planta baixa de pedra i s'hi afegeix una nova planta superior amb vistes i ventilació creuada. L'estudi amb seu a Bordils destaca pel seu compromís amb el paisatge, l'arquitectura bioclimàtica i el respecte per les tècniques tradicionals. Aquest és un dels dos projectes seleccionats de taller d'arquitectura en aquesta edició. També de taller d'arquitectura la casa Butterfly de Vilopriu pren el nom de la seva singular coberta en forma de V-baixa invertida, que recorda les ales d'una papallona. L'habitatge es distribueix entre volums independents sota aquesta gran cobertura que ofereix protecció climàtica i integració passatgística. L'obra exemplifica l'arquitectura sostenible respectuosa amb la topografia i la vegetació existent. La combinació de disseny funcional i poesia formal reforça la identitat de l'estudi, que aposta per una arquitectura integrada i atenta als detalls. En ple nucli antic de Begú, MAMMP, arquitectes associats, ha rehabilitat i ampliat la casa CP, una casa de pedra aprofitant murs existents i materials reutilitzats. L'habitatge de planta baixa s'organitza a través d'una galeria perimetral que connecta estances interiors amb espais exteriors com un pati i un jardí. El projecte posa en valor l'arquitectura vernacle del poble i demostra la capacitat de l'estudi amb seu a Terrassa per adaptar-se als condicionants d'un entorn patrimonial. El Molí del Senyor, a la Bisbal d'Empordà, és un projecte de CMB Baixa Arquitects, amb col·laboració de l'arquitecte Lluís Escarmís, que ha rehabilitat un molí del segle XVII situat a les afores de la Bisbal. La intervenció ha conservat l'arquitectura original de pedra, afegint-hi un pavelló contemporani al lloc de l'antiga bassa. L'obra destaca per l'equilibri entre la recuperació patrimonial i les solucions actuals en sostenibilitat, com l'energia fotovoltaica o la piscina d'aigua salina.
Doncs aquests premis d'arquitectura 2025 en diferents punts del Baix Empordà. Més notícies. El ple del Consell Comarcal ha aprovat una quinzena de mocions vinculades a la cultura, a la sostenibilitat i la cohesió social. L'acord inclou ajudes socials i educatives, plans econòmics per garantir l'estabilitat pressupostària i iniciatives per fomentar la sostenibilitat energètica i l'eliminació de l'amiant en edificis públics.
En el terreny cultural s'han ratificat les bases del Premi Empordà de Novel·la, que enguany arriba a la seva novena edició. Aquest guardó té com a objectiu promoure la creació literària en llengua catalana. Compta amb una dotació de 7.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora per part de l'editorial Brau Edicions. El període de presentació d'originals finalitzarà el 23 de novembre del 2025 i el veredicte es farà públic el 27 de març de 2026. També en clau de serveis s'ha aprovat una addenda al conveni amb l'Agència Catalana de Consum que permet mantenir actiu el servei de l'Oficina Comarcal de Consum. Aquest organisme ha atès prop de 1.000 consultes i gairebé 600 reclamacions durant el 2024, reforçant el seu paper com a eina de atenció i protecció per a la ciutadania. En matèria educativa, el Consell ha aprovat les bases per concedir ajuts de menjador escolar per al curs 25-26. Aquests ajuts, adreçats a infants d'infantil i primària de centres públics i concertats, podran cobrir entre el 70 i el 100% del cost, segons la renda familiar i les situacions socials específiques. També s'ha aprovat la pròrroga del contracte de menjadors escolars per a la zona sud de la comarca amb l'empresa de serveis d'àpats ICL.
I quins altres temes s'han tocat al ple?
Doncs, per exemple, s'ha parlat també de sostenibilitat energètica. El ple ha ratificat l'adhesió al contracte de subministrament d'energia elèctrica amb baixa tensió amb l'empresa Factor Energia. Aquest acord, promogut per l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català pel Desenvolupament Local, tindrà una durada inicial de 12 mesos i inclou 5 punts de consum dependents del Consell. En l'àmbit econòmic, s'ha presentat la liquidació del pressupost de l'any 2024 i s'ha aprovat el Pla Econòmic Financer 25-26. Aquest pla té com a objectiu mantenir l'estabilitat pressupostària i garantir el compliment de la regla de despesa com estableix la normativa econòmica vigent. També s'ha donat llum verda al Pla Estratègic de Subvencions per al període 2025-2027 i amb aquest document es fixen els criteris per a l'atorgament d'ajuts públics i incideix en àmbits com educació, cultura, joventut i suport a entitats. El pla reforça reforça els valors de transparència, eficiència i millora contínua en la gestió de les subvencions. En clau social, el ple ha aprovat la pròrroga del Pla d'Igualtat Intern del Consell Comarcal, així com la del Centre Especial de Treball Tramuntana fins al 31 de desembre de 2025. Paral·lelament, ja es treballa en una nova versió del pla per al període 2025-2028, que haurà d'adaptar-se als nous requeriments formatius.
Sant Feliu ha acollit la presentació d'un segell commemoratiu dedicat al compositor Juli Garreta. La iniciativa s'emmarca dins dels actes de celebració de l'any Garreta i ha estat impulsada per l'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme del municipi. Segons ha explicat el president de l'entitat, Amador Sàbat, en una entrevista al Supermatí, aquest és un dels primers actes previstos per enguany.
El segell s'ha dissenyat a través del servei d'Ocello de Correus, que permet a entitats autoritzades crear segells personalitzats amb validesa legal. El segell de format horitzontal es pot comprar en fulletes de 15 unitats o bé per separat.
Té que complir una sèrie de normes, lògicament no pot haver-hi propaganda estranya ni coses que no vinguin al cas. Per això Correus té un apartat que se'n diu Tocello, on te deixa crear segells, bàsicament els segells que vulguis, no té límit això. Llavors, ja, tal com he dit abans, ja fa anys que ho fem.
Aquest és només un dels actes que l'associació ha organitzat per homenatjar Juli Garreta. El 6 de setembre se celebrarà la 35a exposició anual de segells, que enguany estarà dedicada al compositor Ganxó. L'agenda també inclou una trobada de col·leccionistes de plaques de cava el 22 de juny, vinculada a la imatge del nou segell. Aquesta activitat, segons va explicar el president de l'associació, complementa l'edició de plaques de cava commemoratives, que també són objectes de col·leccionisme reconegut.
La Cambra de Comerç de Palamós impulsa una jornada centrada en la ciberseguretat a les empreses de la comarca. L'acte es farà el 16 de maig a l'Hotel Hostalillo de Tamariu i pretén conscienciar sobre la ciberdelinqüència.
Davant l'augment de ciberatacs de petites i mitjanes empreses, la jornada pretén posar sobre la taula aquesta problemàtica i oferir eines i recursos per fer-hi front. L'acte comptarà amb una ponència de l'expert en delictes digitals Bruno Pérez, que oferirà coneixements pràctics i solucions per a les empreses. La sessió també inclourà una taula rodona experts i un espai de networking per posar en comú experiències viscudes. La jornada porta per títol "I si et piretegen demà l'empresa?" i forma part del programa Accelera Pime per la Digitalització 2025. Per assistir a l'acte cal inscripció prèvia a través del web de la Cambra de Palamós.
A partir de dilluns que ve, 28 d'abril, Ràdio Begur començarà a emetre aquest informatiu comarcal al Supermatí i s'incorpora al grup d'emissores que participen en la seva producció. Així es consolida aquest espai com a informatiu de referència del Baix Empordà. El Supermatí es va estrenar el 2015 a Ràdio Capital i des del 2022 és un programa coproduït amb Ràdio Palafrugell i també s'emet per Ràdio Bisbal. L'arribada de Ràdio Begur suposa, per tant, que es reforci des del punt de vista editorial i territorial. L'informatiu, com sabeu, l'emetem de 8 a 9 del matí i combina actualitat comarcal amb continguts especialitzats, fidel al model de programa despertador informatiu, i també incloem seccions com llibres, tecnologia, cinema, entrevistes d'actualitat i, a més, donem veu a una trentena de col·laboradors destacats del territori. Per tant, amb la incorporació de Ràdio Begur, el Supermatí amplia la seva cobertura i reforça el seu paper com a espai compartit entre les emissores locals que apostem per una informació de proximitat, plural i rigorosa. Més de 2.400 persones participaran a la marató Vies Verdes aquest cap de setmana. Platja d'Aro serà el punt d'arribada el diumenge d'aquesta marató. L'edició d'enguany ha exhaurit totes les inscripcions per les distàncies de 10, 21, 30 i 42 quilòmetres.
L'organitzador de la prova, Jordi Casas, explica que aquesta cursa passa per 7 municipis diferents, resseguint el recorregut que feien al seu moment al carrilet. Així, la prova passa per Girona, Quart, Llambilles, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. I tot i que hi ha 4 sortides, tots els esportistes sortiran a la mateixa hora. A més, un dels punts destacats de l'edició d'enguany és la participació d'esportistes que venen des del Canadà, els Estats Units, Regne Unit, Alemanya o França.
Tots aquests participants que tenim una participació canadencs, gent d'Estats Units, si no em deixo cap, alemanys, britànics, gent de Gibraltar, o sigui, gent molt, molt, molt dispersa, molt de francès, i això, bueno, ens enriqueix una mica tota aquesta participació. És probable que dins de tota aquesta participació, doncs, com ha dit el regidor, arribem a uns 4.000 persones aquí. Amb participants doncs, estem amb això, amb els 2.400-2.500, hem tancat inscripcions.
L'alcalde de Castelldaro, Platjaro i Segaró, Maurici Jiménez, ha destacat la feina que han fet des del consistori per acollir durant tres edicions seguides al final d'aquesta prova. La voluntat d'impulsar aquest tipus d'activitats és promoure aquest turisme esportiu fora de temporada i que les persones visitin Platjaro fora de l'època estiva.
Gràcies, Maria. Falta un minut per arribar a 9:15 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Bisbal ha presentat en l'últim ple la liquidació del pressupost 2024. Hi ha un romanent de tresoreria de 3 milions d'euros. Per tant, s'ha incrementat un 16,5%. Per parlar d'aquesta evolució, de com es tanca el pressupost de l'Ajuntament de la Bisbal, ens acompanya el seu alcalde, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una cosa és important, el pressupost, però el que és més important sobretot és la liquidació, és a dir, dels diners pressupostats, quan s'han executat i també quants diners han sobrat, diríem. En aquests moments, 3 milions d'euros no està malament de romanent per un ajuntament com la Bisbal.
Sí, sobretot perquè s'ha de tenir en compte primer la comparativa amb altres anys i per tant aquesta s'ha incrementat dels 2.200.000 a la quantitat superior als 3 milions que dèieu, però sobretot el més important perquè s'ha fet tot i que hem estat capaços d'executar 3 milions i mig d'euros en inversió, com dic, posant-ho en context, tota la legislatura anterior a la nostra, en 4 anys es van gastar 4 milions i mig. Nosaltres només en un hem estat capaços d'invertir 3 i mig i augmentar el romanent. Això vol dir doncs, que s'han fet bé la feina, que generen ingressos, que s'han reduït les despeses i que això, a més, té incidència amb la ciutat, amb nous equipaments o el manteniment d'equipaments ja existents.
Aquesta és la clau. Com s'ho han fet, tot i no haver pujat impostos, no haver pujat taxes, hi ha algun lloc on hagin deixat de gastar?
Bé, nosaltres quan vam entrar ja vam dir que enteníem que l'estructura econòmica de l'Ajuntament era insostenible a mitjà termini. Bàsicament en capítol 1, que és el capítol que paga el personal de l'Ajuntament, estàvem vora el 58%, és a dir, de cada 100 euros que ingressava l'Ajuntament, 58 eren per pagar personal. A més, encara que no haguéssim incrementat personal, com que es van augmentant els sous dels treballadors, puja com a dada. Si no haguéssim fet cap mesura, aquest any 2025 tindríem un pressupost de capítol 1 de 8 milions, quan serà 6.995. Per tant, vol dir que amb aquestes mesures que hem fet ja tenim un milió d'euros més, que ens ha servit una per pagar l'increment de préstec que s'havia demanat amb legislatures anteriors i s'havia fet en període de carència, i dos, com dic, doncs per poder fer molta més inversió amb les vies, espais públics i equipaments municipals.
Però en quines àrees, diguem-ne, han retallat personal?
Aquesta vegada, a diferència de l'altra vegada que governàvem, el que hem fet és, com que no teníem una pressió tan gran, tan important, com la vegada anterior, perquè de l'11 al 15 vam tenir doncs, tot el fet que la Generalitat no ens pagava. Aquesta vegada el que hem fet és prioritzar aquelles àrees que anaven quedant amb menys personal, és a dir, per exemple, joventut, i vam tenir una baixa que va pagar la persona, doncs bé, vam reduir de dues places a una plaça per buscar major coordinació. Sobretot, però, en el cas del geriàtric, que hi havia uns 300.000 euros a l'any de despesa només de substitucions, s'ha regularitzat aquesta situació i hem passat a 150.000 euros, per tant, són 150.000 euros més que hem pogut estalviar.
Ah, però vist així, disculpi amb els dos exemples, ara seguim, però amb els dos exemples sí. Que m'ha posat. Joventut a la Bisbal es pot gestionar amb una sola persona?
Sí, perquè el que hem fet és, i a més hem dotat més personal, per tant, hi havia una coordinadora i una sola persona que feia activitats, llavors sense tenir ni un lloc específicament per joventut. El que hem fet és fer una major coordinació amb la resta d'àrees i fer polítiques transversals, és a dir, que les polítiques de joventut no només estiguin amb una persona de joventut o amb dues persones de joventut, sinó que les vagin fent les diferents àrees. De fet, joventut, quan vam entrar, bàsicament el que feia era algun tipus d'organització del Carnestoltes i també alguna acció molt puntual. De fet, teníem un pla local de joventut que ni tan sols s'havia aplicat. Llavors, el que es fa és, en comptes de tenir un coordinador i una tècnica, tenir una sola tècnica que el que faci és estigui present a totes les accions que fa l'Ajuntament, no només en aquelles que pugui fer, a més, en una partida que era era molt minsa, no? Aquest any l'hem incrementat, l'hem gairebé duplat, perquè era una partida que no arribava als 20.000 euros. Per tant, pagàvem més de personal que no d'accions cap a cara a la joventut. I això és una de les qüestions que vam voler revertir des del primer moment, que tenir una estructura a l'Ajuntament en general, que era el 60% del cost de l'Ajuntament anava a pagar personal, no tenia cap sentit, i el que té més sentit és fer activitats per la ciutadania.
I els geriàtrics, si han regularitzat el tema de les substitucions, vol dir que es fan menys substitucions?
Es planifiquen millor, és a dir, en el seu moment, primer és un geriàtric que estem per sobre de la ràtio de personal que marca la normativa, i el que es feia, que es concentrava totes les vacances, etc., durant els mesos d'estiu. Llavors, això que provocava era dues coses. Una, que havíem de pagar molt més en substitucions, que ens costava molt més trobar personal, perquè no és el mateix quan una persona li ofereixi un contacte d'un any que contactes de tres mesos. Per tant, el que hem fet és esponjar totes les vacances, etc., durant tot l'any. Això ens permet, amb una sola persona, tenir cobert 12 mesos, que això a costos socials ja baixa. Llavors ens permet també una altra cosa, que és planificar molt millor, i a més doncs fer la figura que li diguem de corretors, és a dir, no tenir un torn concret, sinó que pugui fer encavalcar entre dos torns diferents. Totes aquestes mesures han suposat això que us dic, no? Una baixada amb les substitucions del geriàtric molt important. Però no només aquestes, eren exemples. Vull dir, el que hem anat fent és, a totes les àrees que hem pogut, hem anat doncs reduint aquest increment de personal que hi ha hagut els darrers 8 anys.
Pel que fa al romanent de tresoreria, és a dir, dèiem, hi ha 3 milions, aproximadament, 3 milions, una mica més de 3 milions d'euros, allò que han sobrat d'estalvi, diguem-ne. Què es pot fer amb aquests diners? Perquè ara ja no hi ha tanta llibertat com altres anys.
Sí, en principi nosaltres el que ja vam fer l'any passat, amb el romanent que havíem tingut o que havíem estat capaços de generar, és fer inversió. Hi ha municipis o hi ha ajuntaments que el que fan és amb això paguen despesa corrent. Nosaltres sempre hem dit que la despesa corrent s'ha d'autofinançar amb els recursos propis. Per tant, totes aquestes quantitats econòmiques el que es fan és reinverteixen en capítol 6, que és inversió a la ciutat. D'aquests 3 milions, nosaltres ja comptem que teníem uns 800.000 euros amb inversió ja començada, per tant, aquests ja continuaran per finançar aquesta inversió que ja havíem començat. La segona qüestió era, o d'aquests 2,5 milions, per fer números rodons que queden, en reservarem 1 milió per imprevistos o per obres que puguin sortir futures, i llavors la resta ara passarà, suposo que en el ple del mes de juny, una modificació de crèdit per anar a fer inversió. La idea que tenim en aquest moment és reservar partides per manteniment d'edificis municipals, que bueno, si algú passeja per la Bisbal veurà que molts edificis municipals doncs estan en molt mal estat. Hem anat fent, sobretot el geriàtric, hem anat fent obra per posar-lo al dia, però també amb el Mundial, amb els pavellons d'esport, que aquest té una gran inversió que ja la tenim feta i pressupostada, i també per la via i espais públics. En aquests moments doncs tenim, ja ho vam dir, durant tota la campanya electoral, que la ciutat de la Bisbal no s'havia asfaltat en 8 anys, no s'havia fet gairebé voreres, i per tant ja vam començar amb el pla de xoc només a iniciar, amb uns 400.000 euros que vam tenir de partida. Ara ja la complementarem, l'hem anat complementant, d'aquí pot començar les obres del carrer Josep Irla, de l'avinguda de Josep Irla, que és on hi ha els Mossos, perquè ens entenguem, el vial de circunvalació, que està en molt mal estat, i irem invertint tot en vies espais públics, també en jocs infantils, que canviarem els jocs infantils de la ciutat, i en diferents, com dic, en diferents actuacions. I ens reservem aquest milió perquè aquest any hi ha la possibilitat, a veure si ens donen els departaments de la Generalitat pertinents, donen autorització per fer les obres al Pavelló Vell, i també hem de tenir partida pressupostària per dues grans obres que hem de fer, que és la Biblioteca Municipal, que com bé sabeu, perquè és històrica, doncs es va fer la construcció del 2010, va quedar aturada amb una ordre que s'havia d'enderrocar. Per fi, ara, el 2025, hem aconseguit evitar l'enderroc. Per tant, hem de destinar una partida de 2 milions i escaig d'euros a la rehabilitació. Tot i que ara l'hem inaugurat, ja l'hem de rehabilitar, perquè ha estat aquests 15 anys tancada, amb humitats, amb aigua, etc.
15 anys, Déu-n'hi-do, són molts anys, evidentment.
Són molts anys, perquè ha estat un procediment judicial llarg, que, i encara ens hem de felicitar tots, que hem estat una excepció a la norma, perquè en la majoria de casos que hi ha hagut a tot el país, quan hi ha hagut edificis fora d'ordenació, encara que fos per pocs centímetres, el jutjat o el Suprem ha fet enderrocar i tornar a construir, i som una excepció perquè ens sembla recordar que en cas de biblioteques els havia passat a Badajoz i a Canàries i van haver d'enderrocar. En el nostre cas, després de molts anys lluitant, doncs ens han permès no enderrocar i, per tant, doncs, bueno, això és un avantatge i, de fet, és el que quan estava jo al govern d'alcalde de l'11 al 15 ja vam fer un pla general nou per legalitzar aquesta situació i que no haguéssim d'enderrocar.
De l'1 al 10, quan ha celebrat vostè aquesta sentència?
Bueno, és una mica agredolç. La celebres perquè dius no s'ha d'enderrocar i, per tant, tots els bisbalencs tindrem la sort d'estalviar-nos els diners i, a més, veure-la tal com s'havia projectat. Però dic que és agredolç perquè també et sap greu doncs, haver estat 15 anys amb la biblioteca que tothom la veia i no poder-la utilitzar. I, per tant, dius, ostres, ens ho podíem haver estalviat tot això si en aquell moment l'equip de govern que hi havia en aquell moment hagués fet cas i hagués o modificat el projecte o modificat la norma, que ens haguéssim estalviat això i durant 15 anys haguéssim tingut l'ús i el gaudi d'aquesta biblioteca.
Mm. Alcalde, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que jugarà l'anomenat play-out per mantenir la categoria segona federació. Els de Maria Lozama, que havien esquivat el descens directe, no van poder superar el Benicarló i, per tant, hauran de jugar aquesta ronda per la permanència. Jugaran contra el Clavijo de Logroño en una ronda de nada i tornada que començarà diumenge.
La primera derrota de l'USAM a la banqueta va arribar a la pista del Benicarló i ara el Bisbal Bàsquet haurà de disputar aquesta ronda per la salvació. Els bisbalencs comptaran amb el factor pista a favor. L'anada serà aquest diumenge a la pista del Club Baloncesto Clavijo al Polideportivo Lobete de Logroño.
En futbol, el Palamós jugarà al camp de la Pobla de Mafumet. Un Palamós ja gairebé sense opcions de permanència a la Lliga Elit i ara es desplaça al camp del 12è classificat. El partit serà diumenge a les 12 del migdia.
Els palamosins van caure per un gol a 4 davant del Vilanova i la Geltrú i continuen penúltims amb només 23 punts. Després de 26 jornades disputades i tot i tenir un partit menys, la distància és ja de 8 punts amb els equips que marquen la línia de la salvació. Pràcticament seria un miracle poder-se mantenir un any més a la Lliga Elit, però el Degà no es vol rendir.
I a la primera catalana, el Torroella rep el líder de la categoria. Els torroellencs van empatar contra el Parets en l'última jornada i aquesta setmana rebran el Sant Joan Atlètic.
El Torroella es va refer de la derrota en la jornada anterior contra el Can Gibert i va treure un punt de la seva visita a Parets. Ara són vuitens amb 38 punts i aquest diumenge rebran la visita d'un Sant Joan Atlètic que és el primer amb 47.
Pel que fa a la segona catalana, recordem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
I comencem parlant del derbi entre el Calonge i la Sauleda. A 4 jornades del final de la Lliga, la Sauleda continua cuer i amb poques opcions de permanència. El Calonge, en canvi, és 9è amb 34 punts, en una posició que no l'hauria de fer patir per mantenir la categoria. El Palafrugell, que és 10è amb 31 punts, necessita sumar per no apropar-se al descens, rep un Farners que lluita per sortir precisament de les places de descens. I el Begú, 8è amb 37 punts, visita el Bosc de Tosca, actualment segon a la classificació.
En hoquei patins, el Palafrugell rep l'Alcobendas. Els palafrugellencs són 7ens i volen assegurar el triomf contra l'equip madrileny per mantenir-se en una posició còmoda a la taula.
Els blanquinegres ja van vèncer el Barça Atlètic en l'última jornada disputada i volen donar continuïtat al bon joc i als bons resultats. L'objectiu és mantenir la 7ª plaça actual a l'hoquei Lliga Plata, ja que el 6è es troba a 6 punts per sobre.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol no té partit aquest cap de setmana per la disputa de la final de Copa entre el Barça i el Madrid aquest dissabte, demà. En l'ACB, el bàsquet, bàsquet Girona, que va perdre la pista del Baxi Manresa, rep ara el Madrid. El Madrid visitarà el Fontejau aquest diumenge i l'equip local voldrà refer-se davant la seva afició de la derrota contra els manresans.
La derrota a Manresa no va tenir conseqüències a nivell classificatori. Els gironins mantenen el coixí de 4 victòries de marge respecte a la zona de descens quan tan sols falten 6 jornades per al final de l'ACB. I rebrà de manera consecutiva el Madrid i el Tenerife a Fontejau. Són dos rivals dels més potents, ja que recordem que són primer i segon classificat, però el Bàsquet Girona intentarà treure'n alguna cosa positiva. L'objectiu és segellar la permanència el més aviat possible.
I l'Uni Girona jugarà aquest diumenge la tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina. Les gironines rebran el Baxi Ferrol a Fontejau amb l'objectiu d'obtenir el bitllet per la semifinal. Sergi.
Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez saben que si passen a semifinals s'enfrontaran al vencedor de l'eliminatòria entre el Joventut de Badalona i el València. Per tant, ambient de gala a Fontejau demà passat.
El cap de setmana començarà tranquil, amb un divendres amb molt sol, temperatura més alta i vent de garbí. Dissabte s'embolica la troca i serà el dia amb més possibilitat de pluja, sobretot a partir de la tarda i vespre, amb una temperatura que baixarà lleugerament. Diumenge no acabarà de fer net el temps i a la tarda esperem més núvols i ruixats, amb una mica de vent de tramuntana. Això sí, diumenge al matí serà de bon aprofitant.
Moltes gràcies, Isaac Vilà. Molt bon cap de setmana a tothom. Gaudiu i tornem dilluns a partir de les 9 del matí. Al Supermatí, Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal i també a partir de dilluns, Ràdio Begur. Que vagi bé, bon dia.